Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Hola, què tal? Molt bona tarda des de la cadena Piranaica, 25 anys, i Ràdio Valira...
40.
Molt bé. Bona tarda, Ricky.
Bona tarda, Candela. Bona tarda, senyores i senyors. I, com sempre, gràcies i benvinguts a la segona part del Passeu sense trucar.
Uh-huh.
Bé, doncs...
Com ha anat el cap de setmana?
Bé. Cap de setmana tranquil. Cap de setmana amb molta...
De pilotes.
Sí, però tampoc tant com...
No has mirat gaire el futbol, no m'ho crec.
A veure, algunes coses sí, però no totes, eh?
És que ja seria el colmo, eh?
No totes, però vaja, els pericos com ara jo, o el sempre estimat i recordat i benvolgut Enric Sorribes, doncs disgustats, perquè no aixequem cap.
No hi ha manera. Ai, senyor. Res, escolta, comencem parlant de cinema, que sempre
fa
millor portar.
Sí, recordem una data d'aquelles que habitualment fem, i és que avui, que és 23 de març, que per cert ja estem en plena primavera, aquesta història...
Hi havia la gala dels Òscar.
Exacte.
El 98, per exemple.
El 23 de març del 1998 hi havia la gala dels Òscar.
Sujétate. No te sueltes y mantén los ojos cerrados.
Claro, pues caer y hacer daño.
¿Confías en ti?
Pupita.
Confía en ti.
Eso es. Abre los ojos.
Abre los ojos y vuela. Estem volant.
Sí, sí.
No navegant, volant.
No.
Estoy volando.
Veus?
Jack!
Doncs...
Que havia fumat.
Aquells cigarrets que fan riure.
Sí.
Doncs la pel·lícula Titanic va rebre 11 premis Òscar. 11 premis Òscar.
Exacte.
Però no era la primera vegada.
No, igualava amb aquesta altra.
Mesala.
Oh, sí.
¿Cómo es posible que hayas obrado así con nosotros? Que éramos tus amigos, una familia a la que querías. Tú las pondrás en libertad. Debes hacerlo. Las libertarás de buen grado. ¡Mesala! ¡Mátame, Judá, y tu madre y tu hermana morirán hoy! ¡Clavadas en cruces delante de ti! ¿Qué esperas, Judá?
Ara havia tu
¡mátame!
Pobre. Doncs sí, fins aleshores era Ben-Hur, qui tenia més estatuetes, concretament 11, i en aquest cas va ser la pel·lícula Titanic, doncs, qui va igualar a 11 estatuetes a l'any 1998.
I Ben-Hur el 1959, que no ens la perdrem, que
no.
Arriba Setmana Santa.
Segurament amb alguna cadena de les tantes cadenes que hi ha i que es fan i es desfan, doncs tindrem l'oportunitat...
Però si ja l'ha vist, el Jaume l'altre dia ens ho deia.
Sí, va fer un remake.
un review.
No, van fer un remake, però se'l podien fotre
S'acaba l'esquena, el cul.
Exacte. Donde la espalda pierde su santo nombre.
No perdis el nord.
Bueno.
Vinga, anem als convidats del bon amic. Bueno, per alguns, meu no, perquè no ho conec, eh? Del Pablo Motos.
Bon nano. Pablo Motos, sí.
Pablo Motos, eh? El Hormiguero, avui dilluns, té un cantant.
Un cantant?
Sí.
Bueno.
Que es diu Omar Montes.
Vale. Doncs ve aquest, l'Omar Montes, i ve a presentar el remix del tema Ayer la vi.
Demà hi anirà la Carmen Maura, sí. I el dimecres dos actors, Javier Cámara i Alexandra Jiménez.
Sí, i acabarem el dijous amb els que vagin a la final d'aquest programa que també presenta el Roberto Leal i que es diu El Desafío.
Això mateix.
Bueno.
I ara el que farem serà recomanar-vos algunes de les coses de la televisió d'avui. Si no teniu res més a fer, doncs no ens podem oblidar, Ricky, que avui és dilluns.
Sí, i els dilluns ja sabeu que hi ha dies de cine clàssico a la 2, i en aquest cas a la 2, a partir de les 10-15 minutets, uh-huh. Irma la Dulce.
Que maca.
Una pel·lícula molt, molt maca, de l'any 1963, dirigida per el gran Billy Wilder i interpretada per Jack Lemmon i Shirley MacLaine.
¿Qué hacen tantas mujeres por aquí a estas horas de la madrugada?
Las otras no sé, yo estoy paseando a mi perra.
Oh, ya veo, sí.
¿Le conviene el aire libre? Sí. Tiene piedras en el riñón.
Es curioso, sí. Si yo fuera usted, pasearía la perra por otro lado.
¿Por qué?
Esas chicas... Algo me dice que son mujeres de la calle.
No.
Sí.
Senyores que fumen.
Sí, i parlen de tu, eh?
Eh? Senyores que fumen.
Doncs cinema clàssic avui a partir d'un quart d'onze per la 2. I canviant totalment de registre, anem
total.
A la Sexta, no?
Sí, perquè la Sexta avui a les 11 del vespre, tenim Torrente 5. Aquesta és Operación Eurovegas.
Estamos planeando dar el golpe de creación.
El atraco lo vamos a hacer en inglés.
Vamos a preparar un grupo de gente defraudados por el sistema, pero con expedientes limpios y con trayectorias intachables dentro de los cuerpos de seguridad.
Y ahí tengo que estar yo, sea como sea, Torrente.
Pero si tú estás contrahecho. Vamos, que no está bien acabado, está defectuoso.
Torrente, acuérdese que yo soy el número uno en lo mío.
Ya, pero es que nadie sabe lo que es lo tuyo.
Bé, l'humor de sí. Torrente Presidente, sí. Pues en aquest cas sí. És la cinquena pel·lícula, Operación Eurovegas, a les 11, a la Sexta, dirigida doncs, per Santiago Segura, interpretada per Santiago Segura, i aquí destacarem que un dels actors, entre molts altres, era i havia el Alec Baldwin.
I després... no ens podem oblidar.
No.
Intentarem posar llum a la foscor.
Això
doncs
mateix.
Sí, doncs sí, avui tenim el Carles Porta amb un nou capítol de crims d'aquesta sisena, si no recordo malament, temporada.
Exacte.
I una altra pel·lícula a les 10 per AXN, que es diu El Vuelo, que és molt bona.
Està molt bé, està molt bé.
Amb el Denzel.
Un drama molt entretingut.
Amb el Denzel Washington.
Denzel Washington, que, com sempre diem, doncs és un dels nostres actors preferits i que 10 del vespre, i què et sé, no? Ho has dit, Movies, efectivament, una pel·lícula realment allò que t'enganxa.
Sí.
Sí, 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 t'enganxa, t'enganxa.
Del 2012,
és del 2012, dirigida per un també molt bon director, Robert Zemeckis.
Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Doctora, no sé què tinc.
Ai, és molt... A mi m'alleugereix molt saber que tinc una doctora de capçalera.
Sí, a mi també.
I que, a més, em ve a veure la feina.
I tant, i tant.
Això és tot un luxe.
Això és un luxe. Això
home,
és
un luxe.
I tant, sí, i tant sí, que sí. Sí. Bueno, anem a parlar de l'anèmia, com dèiem.
De l'anèmia.
L'anèmia. Diu, si padece anèmia, es debido.
Va ir al médico.
No. Bueno, diu, sí. Es debido a que su sangre no está transportando suficiente oxígeno al resto del cuerpo.
Molt bé.
Sí?
És això.
Bona font, sí.
Bona font.
La descripció de l'anèmia...
Sí, seria... bàsicament, per poder parlar de l'anèmia hem de saber el que són els glòbuls vermells, ¿vale? Que si, bueno, sé si jo és que ja sóc d'una quinta que veia més a ser una vez el hombre, jo no sé si...
Ah, sí, quina gràcia.
Ostres,
quina
la imatge...
Estava sí, molt bé aquella sèrie,
i el cuerpo humano, i totes aquestes sèries
així. Sí.
I hi havia la imatge, no, dels glòbuls vermells, doncs que tenien com una cistelleta darrere on portaven les boletes d'oxigen i ells eren com el tren que transportava, no, l'oxigen, i bàsicament seria això. O sigui, que és la funció dels glòbuls vermells. Llavors, clar, quan ens falta o es produeixen menys o s'eliminen més o tenim una hemorràgia o qualsevol cosa d'aquestes, fa que transportem menys oxigen, llavors estiguem cansats, estiguem pàl·lids, etcètera, etcètera.
Mm-hmm. Sí, però, sí. Esclar, un mateix... bé, no són símptomes de febre ni res com podria ser un altre tipus de patologia. Sense aquest cansament, que de vegades no saps doncs, a què pot ser degut.
Exacte. Clar. I més ara. Llavors, volia una mica fer incís en l'anèmia, però no fer aquí una masterclass, òbviament, però bàsicament perquè la consulta més habitual d'aquests dies a les consultes és estic molt cansat. Això és l'astènia primaveral, em falten vitamines, tinc anèmia, em funciona bé la tiroides, llavors es crea com un, no?, com un conflicte intern que moltes vegades doncs, requereix una consulta per acabar de, no?, de veure cap on anem. Però és molt habitual que ara amb el canvi d'estació, més ara que fem com un canvi així en diferit, no?, que d'ençà que tenim calor, ara torna el fred, no?, doncs el cos s'ha d'acostumar als canvis de temperatura i això dona una miqueta de cansament.
Però una cosa...
Ja ara m'has recordat la cospedal, tu.
Per què? He fet moviment de mans.
No.
Perquè gesticulo molt, eh?
No, això, amb això del diferit.
Ah!
Sí.
Estàs en tot.
Sí.
No, sempre hi treu.
Jo sempre hi treu.
De fet,
em paguen per això, per treure-hi punts.
Bàsicament.
Sí.
No, que deies, això del tema de l'astènia primaveral, que cada any, clar, tenim la primavera, però a què és degut, justament?
A veure, com a entitat clínica o científica no està descrita, no és, el que sí que s'ha vist que és com un predisposant, o sigui, aquest canvi, no?, d'horari, canvi de llum, canvi d'humitat, canvi de temperatura, això fa, necessita, el cos necessita un temps per aclimatar-se a aquest canvi i llavors pot ser que requereixi doncs, més energia i llavors estiguem una miqueta més cansats. O sigui, no és com a tal una entitat, és com, tinc astènia primaveral, això es cura amb vitamines, no. O sigui, és que, doncs, a part d'un ritme de vida, a part de doncs, canvis de... Això, doncs, produeix un cansament, però no seria com una malaltia com a tal. No sé si m'he explicat massa bé.
O sigui, l'anèmia no seria una malaltia.
No és una malaltia.
No, l'anèmia o l'astènia.
És una síndrome. O l'astènia.
Ah, l'astènia.
L'astènia primaveral.
Sí, seria com una conseqüència d'un canvi climàtic o d'estació. O sigui, no com una malaltia, és un símptoma, sí, bàsicament, l'astènia.
Moltes vegades hem parlat de que el que influencia, i més amb d'altres persones, amb unes persones que amb d'altres, el temps, no?
El temps.
La pressió atmosfèrica. Sí.
I que són més propensos les dones o els homes? O en general és...
No hi ha característiques genètiques. Tot depèn molt també de quins horaris fas quan treballes, quan menges, si tens una rutina establerta, si no, si hi ha llum del sol, sobretot, que el que parlàvem l'altre dia de la melatonina i tota la pesca, i aquests dies que ens falta una miqueta de soleta, estones, també ens cansa una miqueta més.
El que passa és que tenir, per exemple, períodes com ara els que tenim, perquè abans sí que hi havia una primera vera, havia un estiu... Sí.
Molt marcades les estacions,
ara,
no?
Ara ja, tenint el que
és
tenim...
És el canvi climàtic, Riqui.
Sí.
Ja. És que és veritat,
sí,
eh?
Sí. Sens dubte, però...
És aquí.
Però bueno,
sí.
Que se segueix produint, és dir, que no et salva de que...
No, exacte, i a més, el ser de canvis de temperatures més extremes, que no és tan progressiu, encara s'acusa més, o sigui, al cos li costarà més adaptar-se a tot això, llavors ja és...
Ja que estem això, et vull fer una pregunta. Què ho fa, per exemple, que una persona, doncs, per exemple, nosaltres que estem vivint aquí a Andorra, que estem a una alçada bastant considerable, que unes persones, per exemple, els hi afecti més viure alt que no pas baix i a l'inrevés?
Però et refereixes al canvi? És a dir, de passar de baix a dalt?
Sí, a l'alçada.
Sí, clar, a l'alçada, una persona que neix en alçada, per ell és lo habitual. El seu cos s'acostuma a... Clar, pensa, com més alçada, menys quantitat d'oxigen. Llavors el cos s'espavila més a produir més glòbuls vermells, a tot això per compensar aquesta manca d'oxigen i que es transporti, que hi hagi més entitats que transportin oxigen més ràpid. Llavors, algú que ha viscut aquí tota la vida no passa res, però en canvi, jo, per exemple, que vinc de nivell del mar, al pujar aquí, el primer any era com jo m'ofegava, no m'ofegava, de dir, no, sinó de dir, ostres, no, és que em costa més, jo vull dir, estic en una forma física X, que tampoc és que faci ultra trails, però bueno, vull dir, que pel dia a dia no em cansava, llavors era com tot me semblava, se'm feia molt pesat, i fins que t'aclimates, que habitualment doncs sol ser mig any, un any, fins que acostumes una mica el teu cos a aquesta alçada, i llavors ja doncs comences a compensar aquesta manca d'oxigen.
Vale, sí. Sí, queda clar que és la necessitat de respirar.
Sí, és això.
Més
estem amb el mateix, fixa't que és oxigen, hemoglobina, o sigui, quasi que és tot el mateix. Sí.
Fixem-nos amb l'anèmia, que és del tema que avui en podem parlar. Parlàvem d'això que si ens cansament, que si donat a l'estació de l'any que estem, aquest
més,
tema, sí. I també deies de les vitamines. Un cas que se'n fa jo crec que abús, no?, de les vitamines. Clar, la gent va a la farmàcia i surts amb la bossa plena.
Clar, és que tu encens la televisió, la ràdio, les revistes, i a partir de març ja comença el bombardeig de complexos vitamínics. No? Llavors, clar, molta gent diu, clar, és que necessito, doctora, vitamines, me'n falten vitamines, però jo estic cansada. No? Llavors, clar, això només ho podem saber, a part de símptomes clínics, bàsicament per una analítica, si ens fa falta res. A veure, jo sense alarmar ningú, ara no cal que ens fem tots una analítica, però bàsicament, o sigui, si tenim una dieta, lo de sempre, bevem aigua, una dieta bàsica amb llegums, verdures, etc, fruita, tot això, no hi ha cap manca. O sigui, amb una dieta bàsica no hi ha cap manca de res. I llavors, clar, la gent també existeix el que diem nosaltres, que és l'efecte placebo, que és em prenc les vitamines i sembla com que puc amb tot.
Em trobo millor.
Em trobo millor, val? Però no és el tractament d'aquest cansament. És a dir, si no hi ha una, no detectem via analítica que falti alguna vitamina concreta, no és necessari tractar-se amb les vitamines. Que hi ha algú que es pren les vitamines i li van molt bé, fantàstic. Jo no dic que no serveixin de res, però que hem d'anar amb compte, perquè hi ha molta gent que va a la farmàcia i diu, mira, dona'm una de C, de D, de E, de A,
B... Sí, tot l'abecedari, no? Com aquell que diu, gairebé.
Totes les vitamines, llavors correm el risc d'intoxicar-nos.
És el que anava a dir, si estem bé de vitamines i n'hi aportem menys, què passa?
Doncs és dolent, també. La hipervitaminosi és molt dolenta. Penseu, per un exemple així, a grosso modo, per exemple, si ens passem de vitamina D...
doncs quina és la vitamina B?
D, seria la aquesta dels ossos, la del sol, els ossos, etc, bàsicament així dit a grans trets. Doncs aquesta, si la prenem en excés, doncs pot intoxicar el nervi auditiu i podem quedar-nos sords a la llarga. No, pues n'hi ha així, n'hi ha algunes que també han preses en excés, doncs poden donar més cansament. Llavors entres, no, en un cercle viciós una mica complicat. O sigui, hi ha moltes coses, diarrees, hipertensió, etc, que poden venir arrel d'una hipervitaminosi. Llavors, compte. O sigui, jo no dic que ningú em prengui, òbviament, fins i tot jo en algun moment n'he pres, però és bàsicament que amb cura i amb seny, i si fa falta, doncs si tenim dubtes de que puguem tenir una hipovitaminosi, és a dir, que ens falten vitamines, fem una analítica, ho mirem i sortim de dubtes.
Bueno, com tot, no? Abans de prendre qualsevol cosa, sí, com a mínim consultar amb els professionals, en aquest cas amb els metges, i dir, pues, escolta, mira, em passa això, em passa allò.
El que passa que les vitamines, no?, com es donen inclús en format caramel, o sigui, no? Com, sembla que no passi res, i no, compte.
Bueno, és com també tot això que prenen tota aquesta gent per muscular-se,
això
a mi personalment em fa molta por, no?
Bueno, tota la seva dosi té el seu efecte bo, i vull dir que no és que sigui dolent, el que passa que entrem, no és quiero más, no? I llavors potser ens passem i tenim tots els efectes contraproduents. Tot en petita dosi, la dosi correcta, té el seu efecte beneficiós. Però si ens passem i no ens venim arriba, doncs ja...
Quedem-nos amb la vitamina aquella que m'hi pres tota la vida, el Redoxon, que va a la mar de bé.
I tu què saps tu? També pot derivar una hipervitaminosi d'aquesta.
Perdona, tu no te'n constipes? Prens la pastilleta efervescent.
És això.
Sí, és això. I com ell, tanta gent. Tornem endarrere i anem a l'anèmia. Com es diagnostica una anèmia? Com es tracta? Clar, hi ha moltes causes, Riqui?
Sí, sí. Mira, jo, per exemple, veia aquí una anèmia, concretament l'anèmia aplàsica.
Sí.
Que diu aquí una anèmia, que una condició que pot ser hereditària i adquirida. O sigui, també
n'hi
ha moltes, no?
D'anèmies n'hi ha moltíssimes, i n'hi ha algunes que tenen més tendència genètica, que poden ser hereditàries, talassèmies, aplàsiques, drepanocitòsiques, o sigui, bueno, aquestes, totes aquestes així es poden heredar, però n'hi ha moltes altres que no.
Ostres, jo no ho sabia, no m'ho hagués imaginat mai que també es hagués pogut heredar.
Sí, és que els gens, a vetllir, és increïble.
Sí, clar, penseu que totes aquestes que són genètiques, habitualment la tara o no, el defecte genètic sol produir-se en la formació de l'eritròcit. L'eritròcit òptim té una forma rodoneta, en forma de disc, que passa molt bé, es transporta molt bé, es mou molt bé. Ara, si canvies qualsevol component o produeixes malament aquest eritròcit, ja, per exemple, n'hi ha un un que fa forma de lluna. Doncs ja no passa bé pels llocs, es trenquen, això produeix anèmia... Mm-hmm. Llavors, bueno, són condicionants genètics que fa que no es produeixin bé els eritròcits. Llavors, moltes vegades es requereix el trasplant de medula òssea o cèl·lules mare, etc. Per curar-se, sí.
L'anèmia pot ser una dolència passatgera,
sí,
o in secula seculorum?
Sí, pot ser crònica.
També?
Sí, sí, sí. N'hi ha molt, sobretot en gent gran, una anèmia que diem nosaltres que és a trastorns crònics, que bàsicament és conseqüència de tota aquesta patologia crònica que té el malalt, no? Pues malaltia renal, sucre, etc. Moltes patologies al mateix temps que fa que produeix una inflamació generalitzada, no vol dir que l'home s'omfli com una pilota, però vull dir que activa la cascada de la inflamació i això fa doncs, que no es produeixi bé la hemoglobina, que no s'elimini correctament, llavors, bueno, entres com en una anèmia així que fins que no, que moltes vegades no es poden parar, però fins que no corregeixes la patologia crònica, aquesta no se'n va. Llavors es converteix en crònica també l'anèmia. No sé si m'he explicat, perquè entro en bucles a vegades complicats, l'explicació.
No, a veure, si no t'entenem ja t'ho direm, no pateix.
El que passa és que jo el dic amb alguna animalada, perquè evidentment, però per exemple, qualsevol malaltia ja provoca anèmia.
No, qualsevol no. Pensa, per exemple, el ronyó, que seria de les més així característiques, ajuda a produir una substància que es diu eritropoietina, que suposo que us deu sonar una miqueta del doping i això dels ciclistes, que bàsicament el que fa és produir més eritròcits, més hemoglobina, llavors el que ajuda és estimular a produir-ne més. Llavors tenim més trenets que porten oxigen i llavors, clar, el cos va a una rendibilitat més òptima, no? Llavors, clar, el ronyó produeix això. Si el ronyó no funciona bé, no produeix les quantitats suficients d'eritropoietina. Llavors, no? Veieu que quasi tot el cos, també el fetge, per exemple, ajuda a la degradació dels eritròcits, o sigui, dels glòbuls vermells. Llavors, clar, si aquest no funciona bé, no s'eliminen correctament. Llavors, clar, tot és... O sigui, no va per separat la sang per un costat i els òrgans per un altre. Tot pot influir. Mm-hmm. És complicat.
No sé per què, m'imaginava que hi havia més dones o del sexe femení amb anèmia que no pas els homes.
Sí, i això és degut a dos factors importants, que és un és la menstruació, òbviament, cada mes sagnem. Llavors, per qui es perd sang? Llavors, si la sang que es perd és molt més superior a la que es produeix...
Quan es pot perdre? Curiositat, hi ha un barem?
Uf, no et sabria
dir.
Perquè a més nosaltres preguntem, fixa't, la pregunta que fem nosaltres és quantes compreses o tampons utilitzes al dia. Vale? Llavors, és la nostra referència, perquè ningú es medeix. Bueno, sí que hi ha gent que porta les copes
aquestes... Sí, ara sí, és veritat.
No, però bueno, no és el més habitual. El més habitual és l'ús d'això. Llavors, doncs, bueno, pots veure un estàndard. Havent una persona que omple per complet tres compreses o tres tampons al dia és un sagnat important.
És clar.
No? Llavors, doncs, bueno, vas aquí una miqueta amb aquests barems per veure, perquè no, és complicat demanar-li quants mil·lilitres has tret avui.
És veritat,
no? Utilitzem aquestes referències, no? Mm-hmm. Clar, tenim això, la menstruació, i la dona gestant, que necessita un requeriment de ferro més alt per tot el tema de...
Ja som egoistes, eh?
Sí,
només
sí.
Embrions ja li fumem tota la mare, eh? És que és així, no?
Sí, sí.
És veritat? Sí, és així. M'has fet gràcia, però és veritat.
Déu-n'hi-do.
Doncs sí, llavors aquestes dues condicions fa que hi hagi més freqüència d'anèmia, sobretot ferropènica, de dèficit de ferro, en les dones.
Mm-hmm. Bueno. Ja. Hi ha més factors, és que les dones no ens estem de res.
No.
El que passa és que ja que parleu d'això, per exemple, hi ha dones que el tema de la menstruació és tremendament horrible.
Sí.
I n'hi ha
unes altres... De parlar, d'aquest tema.
Hi ha unes altres que ho porten millor o que pràcticament, com aquell que diu, ni se n'enteren.
Que
no?
Aquí hi ha moltes coses que tot depèn també del llindar del dolor de cadascú.
Per això.
Que això a vegades és...
Ah, sí.
Vull dir, no? La Candela i jo podem tenir el mateix dolor, jo morir-me i cridar
una boja.
I la Candela està normal i corrent, no? O sigui que és...
És veritat.
Però hi ha gent que es queda al llit, inclús, que no pot treballar.
Pensa que també... al voltant de la menstruació hi ha les migranyes, hi ha la retenció de líquids, hi ha moltes coses, que, o nàusees inclús, o sigui, o diarrees, que hi ha molta gent que se li relaciona la menstruació amb fentes diarreiques, llavors, clar, tot això pot fer que t'hagis de quedar a casa, sí.
Que fortes que som les dones.
Ole. Doncs sí.
Sí o no? Sí. És que és veritat.
Doncs sí.
I tant.
I sí.
És veritat.
Vamos, jo no ho he dubtat mai, eh?
Pobre de tu.
Perquè penses que m'agraden tant les dones?
Perquè són fortes.
Són fortes.
Sí, per això deuen agradar-te.
Sí. Sí, i tant.
Pues, a veure.
Resumint, i és que sempre arribem al mateix sí. punt, no? És, si sentim aquest cansament, no ens automediquem, no ens costa res arribar-nos al nostre metge o metgessa de capçalera, i a partir de quan anem a visitar-nos, doncs, fer el que calgui. En primer lloc, doncs, una anàlisi sí. de sang, eh?
Sí, sí. Veure que la tiroides funciona bé, que també és una causa de cansament.
Déu-n'hi-do la tiroides també, eh?
Sí, això també se'n podria
parlar,
eh? Això també
n'hem de parlar un dia,
eh? Perquè també és un tema que afecta també, molt, eh?
A vegades pot quedar com a mig amagat i és de fàcil tractament, vull dir, és donar l'hormona
que falta. I la gent ho passa molt malament amb aquest tema, eh?
Sí, sí, sí.
La veritat.
Sí.
Bueno, doctora, que suposo que té feina.
Tinc pacients.
Tens pacients, no?
Tens pacients.
Pacients, pacients.
No ve la doctora, no ve la doctora.
No, encara no, encara.
No ve la doctora.
Anem bé, anem bé.
Quina mitjana d'edat tens? O tens des de bebès fins a gent gran?
Doncs fixa't que gran. Ara que ve l'estiu està venint molta més gent de la meva quinta, que dic jo, d'uns 30, 35, sí. 40 anys, a fer-se l'analítica preestiu, a veure com està tot.
Està no? molt bé, no?
Sí, 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 el control anual, per dir-ho així, no? Sí, que inclús sí. a vegades ens demanen de fer electros o alguna coseta així, i bueno, el control anual, i la veritat és que veus que la gent es preocupa, no? Que abans, bueno, jo me'n recordo als principis de la residència, que hi havia gent que et deia, jo fa 8 anys que no em feia una anàlisi.
Què diu?
Les mans al cap de dir, mare de Déu, que no ens trobem res, perquè aquí a veure com comencem a tirar del fil.
Clar,
no?
Clar, clar.
Sí, que bueno, que no, que la gent és més conscient de que, que a part de tractar-se, també s'ha de prevenir i veure exactament com estem, en
sí,
control.
Sí, això és veritat, eh? Perquè fa uns anys enrere pràcticament la gent passava i ara...
Olímpicament, sí, sí.
Suposo que també, doncs, bueno, tots els mitjans de
tenim
comunicació...
Tenim molta informació.
Molta informació, sí, i clar, i potser a la primera ja t'acolloneixes.
Ja dius,
Ui, tinc aquí un, no sé, una taca, dius.
Ah,
vaig...
Sí, clar.
Que també n'hi ha que passen olímpicament, no? Ja. Però generalment jo crec que la gent s'ha conscienciat.
Sí, estem conscienciats, sí.
Sí. Sí, sí.
Doncs bona feina.
Merci.
Molt gràcies, bé. Laura, una abraçada.
Adéu, adéu, adéu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
I avui l'italià Franco Battiato per acabar, eh?
Sí, avui recordarem que, com 23 de març que és, però del 1945 va venir al món Franco Battiato, un home que podria comparar-se al seu nas a la de Rossi de Palma.
És diferent.
Bueno, però
el Cirano, potser, eh?
Vas
el Cirano, no ho sé.
Tros de nàpia, impressionant.
Anem amb aquesta cançó preciosa del 1981, Centro di Gravità Permanente.
Sí.
Tornem demà.
Si Déu vol.
Adéu-siau.
Adéu.
Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni. Gesuiti euclidei, come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Raccogliere ortiche. rave italiana, il free jazz punk inglese, neanche la nera africana. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare.